I com deia, que té com a objectiu doncs, millorar el benestar emocional, fomentar hàbits de vida saludable, promoure la salut mental i prevenir, sobretot, problemes de salut mental. No?
Són les 12:04 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, donar-vos les gràcies a les 5.000 oients que cada dia escoltau el dia Mallorca. Avui l'Estudi General de Mitjans ens acaba de donar aquesta gran notícia. Sou 5.000, això està passant i per això vos ho contem. 5.000 les que cada dia sintonitzeu IB3 per escoltar tot el que ocorre a la major de les Balears. En total, IB3 Ràdio acumula 26.000 oients cada dia. I tot això és gràcies a tots aquells que mentre fosou a que vostre, mentre aneu pel carrer, mentre aneu en el cotxe, escoltau IB3 Ràdio. Per tant, moltíssimes gràcies a les 5.000 que pel que fa al dia a Mallorca mos correspon una ferrada molt gran a tots. També vos contarem que el clúster químic de Balears ha participat a poc en el tercer fòrum d'aigua i turisme, i com que el clúster de la indústria química és una veu molt autoritzada, volen saber quina és la seva opinió precisament en tots els temes que mos ocupen a una illa que, com que sabeu, tots estem a mi de la mà i, per tant, depenen molt del medi ambient i de tots aquells, totes aquelles relacions que hi ha entre la natura i el món químic que ens envolta, perquè al cap i a la fi estem rodejats d'elements químics i estan fets d'elements químics. Després parlarem de mobilitat a la capital de Palma. En Joan Ferrés, a la seva radiografia mallorquina, ens parlarà de truc, que torna amb moltíssima força, i el nostre analista Xavi Canyelles ens parlarà d'unes criatures nadalenques que sembla que han aterrat en guany a prop d'aquí, al Manco, la nostra illa, a Mallorca, els elfs, i nosaltres en els elfs no només ets a coneixien de les pel·lícules llegendàries i del nord d'Europa. Què fan els elfs a Mallorca per aquí, per Nadal? I doncs li demanarem a en Xavi Canyelles. Sense més temps que en perda, i donar les gràcies a aquests 5.000 oients que cada dia escolten el dia a Mallorca i en aquests 26.000 que sintonitzen a IB3 Ràdio cada dia, Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és el dia a Mallorca. Light Orchestra, Jeff Lynne al front. Bona cançó per començar a parlar de coses interessants i serioses. Ja sabeu que ens agrada molt parlar de ciències relacionades a la nostra illa, perquè al cap i la fi les solucions del futur passen pel mètode científic, òbviament aprovades per les institucions. Una de les branques de la ciència que ens pot ajudar a fer molt millor la química. Fa un parell de dies varen llegir una entrevista en el Diari de Mallorca que feia el nostre company Toni Treverien, el responsable del clúster de la indústria química de les Illes Balears, que fa poc ha participat en el Fòrum d'Aigua i Turisme, i precisament volen saber què és el clúster. Què fan? I millor, què poden fer? Joan Miquel Matas, gerent del clúster de la indústria química de Balears. Bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, com estàu?
Primer de tot, què és un clúster? És una associació? Quina diferència hi ha? Perquè vosaltres fa 35 anys que funcioneu com a associació, però fa poc que funcioneu com a clúster. Quina diferència hi ha?
Doncs mira, un clúster és una associació empresarial sense ànim de lucre. En aquest sentit, pot semblar molt a qualsevol altre patronal. Jo te diria que la diferència és que nosaltres estem plenament enfocats en la innovació i funcionem en clau de projectes. També, administrativament, l'altra diferència és que tenim un estatut propi, estem reconeguts per l'administració pública com a interlocutors en matèria d'I+D en aquestes illes.
I fa 35 anys que us posàreu en marxa, però de manera molt discreta estàu fent feina. Quasi no se vos sent. O és que no vos consulten? Perquè, per exemple, vosaltres feis els anàlisis de control de productes de la universitat. Això sí que és estar per damunt de damunt. Però jo del clúster de la indústria química havia sentit parlar poc. Se vos fa el cas que se vos hauria de fer, se vos consulta, se vos demana opinió, perquè jo vos demanaria opinió sobre moltes coses, sobretot avui en dia.
És una pregunta molt interessant i diguem que me fiques en un jardí una mica complicat, però responguent a el que me demanes, jo crec que nosaltres estem a totes les meses i foros on hem d'estar. El que passa és que es, com és de les empreses que formen part del clúster, sí que és una feina discreta, perquè nosaltres, en els fons, o les empreses que ens integren, som solucionadors de problemes higiènics, principalment en el turisme. Fa 35 anys, quan varen començar com a associació empresarial, majoritàriament eren tots industrials que fabricaven detergents, productes de neteja i altres productes químics. Però quan se va esfonsar el mercat domèstic, perquè va canviar els models, les drogueries varen tancar, varen aparèixer les grans superfícies, tot el nostre sector, o el que va quedar d'ell, va migrar cap a ser subministradors de l'hostaleria en el turisme, no? I després, diguem que la cadena de valor s'ha sofisticat i han aparegut també enginyeries, laboratoris d'anàlisis químic i microbiològic, consultores de sostenibilitat. Aquest seria una mica el conjunt d'empreses que ara formen el clúster. Per tant, jo te diria que en general, sí, som discrets.
Però és que tens tota la raó, perquè ara t'anava a dir que sempre t'imagines un químic com un senyor amb una bata blanca investigant, però efectivament, sí, com tu dius, ja fa 40 anys vaig conèixer un senyor que era químic, però feia feina una fàbrica de pintures. Efectivament, sí, efectivament. Però ara, les empreses que sou allà ambassadors, distribuïdors d'higiene i neteja, controladors, sí, de consultores sanitàries ambientals, això que es veiem en els programes de televisió, que veiem que van a un laboratori i dic, vull que m'analisi aquesta aigua i vull que m'analisi aquesta altra aigua. Aquests sou vosaltres, no?
Sí, també no fa massa temps va sortir un article en premsa que deia que érem el CSI de les piscines i los hoteles. Vull dir, totes aquestes classificacions són correctes, no? Però jo, insistes, com a col·lectiu, nosaltres el que intentem és dur tecnologia innovadora i funcionam en clau de projectes, i jo te diria que si el clúster no fes projectes no existiria com a tal, seríem una patronal més.
Clar, després empreses relacionades sense control d'aigües recreatives, piscines, parcs aquàtics, si se pot nedar o no se pot nedar a tal platges. Quan tu s'atura a pensar és que sou imprescindibles avui en dia en aquest món tan contaminat.
Efectivament, no? A més, jo te diria que estem molt satisfets, com has comentat abans, fa pocs dies hem fet la tercera edició del Fòrum Aigua Turisme en col·laboració amb la Federació Hotelera de Mallorca. Jo crec que aquest fòrum ja s'ha consolidat com un punt de trobada entre administració pública, empreses hoteleres i les empreses del clúster que aporten aquestes solucions tecnològiques per millorar l'ús racional de l'aigua en el turisme.
Vosaltres també feis prospeccions. Sí. Vos diuen, anem, tal, i vosaltres mireu, si això anirà així, amb aquestes dades, pim-pam, tal. Vos fan cas? Perquè mires Club de Roma, de 1972. Ni ho fer, ni punyetero, quasi mira on estem. I fa 55 anys, 52 anys, no sé. Sí. Vos solen fer cas o vos diuen, ah, moltes gràcies, tengui, li donen 1.000 o 2.000 euros que m'ha demanat per l'informe i fiquen l'informe dins d'un calaix, o a un bicocco que diguis, mira, m'ho ha fet cas, ha posat allò que li vam demanar.
Doncs sí, mira, perquè, com te dic, en aquestes edicions del fòrum i també a altres esdeveniments que organitzem, el que estem veient és que cada vegada hi ha més empreses privades, entitats, que d'anar sotaleres, que estan fent servir propostes tecnològiques que nosaltres presentem. En aquesta darrera edició, per exemple, han presentat dos projectes, un que es diu WaterShift i un altre que es diu EcoAljub. WaterShift és una piscina experimental que han tingut durant 12 mesos i el que han fet ha estat provar sensorització remota de tota la instal·lació hidràulica, tecnologies per tractament de l'aigua i la filtració en les pitjors condicions possibles, és a dir, hem ficat contaminació a nivells elevadíssims, hem ficat patògens, bactèries, li han fet de tot, i se tractava de veure en quant de dies diferents tecnologies i sistemes eren capaços de recuperar la piscina amb aquestes condicions tan adverses. I l'altre és un projecte molt original. EcoAljub és un projecte de circularitat, ho han fet a una finca que es diu Sa Canova, a Sa Pobla, i hem sembrat plantes que mengen sal. Per què, diràs tu?
Per mengen, no? Sal? Bueno,
pues, mengen sal. Es diuen plantes halòfites. Val? En quin sentit ho han fet? Pues, com tu saps, hi ha moltes piscines que són salines, són piscines salades. Sí. Val? Llavors, quan tu fas netes filtre, aquesta aigua de rebuig que du molta sal, la tires a la depuradora o la tires a la terra, no? Nosaltres el que volíem fer era una depuració natural, que això ho hem fet en graves, val? I després, amb aquesta aigua, una vegada depurada, hem regat aquestes plantes halòfites. I què ha passat? Doncs que s'han menjat la sal i han amollat cap a terra, cap a l'aqüífer o cap a la depuradora, una aigua que ja no era tan salada i que no causava cap problema. I lo darrer, com a cosa curiosa, és que hem seleccionat de 50 espècies mitja dotzena d'elles que, a més de captar molta sal, se poden menjar. En lo qual, si algun hotel estigués interessat en muntar-ho en el seu jardí, després ho podria posar en el seu bufet.
Això que m'estàs dient ara, me recordes el problema de les desaladores? Seria aplicable a les desaladores? Les aigües de rebuig de les desaladores? Això ja és fer ciència-ficció?
No, seria aplicable. Mira, en principi, aquestes plantes halòfites poden viure en concentracions de sal enormes. El que passa és que, si parlem d'una desaladora petita o un descalcificador petit, jo te diria que és relativament senzill fer una extensió de cultiu raonable. Si me parles de la desaladora de Palma, en la quantitat d'hectòmetres d'aigua salada i de rebuig que llança, l'espai que necessitaries ho faria bastant, bastant complicat, no? Com te dic, són solucions que nosaltres pensam tant per usuari particular, que ho vulgui fer a casa seva i pugui fer-ho, com, sobretot, per hotels, agroturismes i instal·lacions turístiques que nosaltres pensam que han de fer, i ells també, estan cada dia més convençuts, han de fer un ús responsable d'aquest recurs.
Ara estava cercant el que eren les plantes halòfites. Clar, ara entenc per què m'agrada tant la salicòrnia i el fonoll marí.
Ah, amigo, i el fonoll, sí, efectivament.
Ara ho entenc, ara m'entenc. Tot que és que vos agradi la salicòrnia, que s'ha posat tant de moda, i el fonoll marí. Ara ja en Joan Miquel mos acaba de donar l'explicació, perquè tenen aquest gustat. Un dels vostres objectius és fomentar la innovació la sostenibilitat, també per impulsar la transició verda, sobretot en el món del turisme. Mallorca està ben situada, té més desavantatges que avantatges que, per exemple, Ciutat Real. Sempre poso el mateix exemple, que me perdonin a Ciutat Real, però és per posar un exemple molt, molt diferent. Perquè de vegades hi ha molta gent que diu que Mallorca pot ser un bon laboratori per aprendre o desaprendre a fer segons quines
coses. Sí, efectivament. Des del punt de vista de que som unes illes, per lo tant, són llocs tancats com a laboratori experimental de sostenibilitat o d'economia circular, són llocs molt interessants, no? Lo que passa és que nosaltres i altres clústers, com els de transició ecològica o el clúster nàutic, fa temps que venim reclamant que hi hagi infraestructures público-privades per fer experimentació. Tu fixa't, aquests dos projectes que t'he comentat els hem hagut de fer, un amb un conveni amb Àcima per utilitzar la piscina de l'antic parc de bombers i l'altre amb un particular, que és una empresa associada en el clúster, que es diu Bionòrica, a la seva finca experimental. Ho han hagut de fer a través d'acords, demanant favors. Per què? Doncs perquè no hi ha un lloc per fer això. En canvi, altres comunitats, Ciutat Real, que me posaves d'exemple, totes les altres comunitats autònomes tenen centres tecnològics per validar tecnologia. Sí, nosaltres aquí a Balears tenim un grup de recerca a la universitat excel·lents que fan publicacions d'alt impacte, però quan han de transferir aquest coneixement a la vida real, no tenim on fer-ho, no?
A l'entrevista amb Antoni Treballia, que queixaves d'això, que som l'única comunitat autònoma que no té aquest centre tecnològic, li vas dir a Antoni Treballia. I la veritat és que la quantitat de nivell tecnològic i científic que tenim aquí, que pegues una potada en terra i te cau en un caramull d'investigadors boníssims, que malauradament moltes vegades seran d'anar a de fora, és estranyíssim que no tinguem aquí un centre tecnològic, perquè el que va néixer com a... que havia de ser centre tecnològic és per Vista, com per invertir en un parc empresarial, i més dirigit a la digitalització que no a la ciència en general. Ciència en general. Si tu has de menester una piscina, li has de demanar en els bombers. Això diu molt.
Exacte.
Que no tingueu una piscina, els científics. Que els científics no tingueu una piscina per omplir-la d'aigua i fer assaig, error, assaig, error. Mètode científic. Que és
que, no tenim una piscina, però tampoc tenim una bugaderia per testejar nous detergents més sostenibles. Tampoc hi ha un lloc per provar microeòlica més eficient. Tampoc hi ha un lloc per provar generadors d'energies renovables que siguin revolucionaris. S'estan investigant taules de captació d'energia solar, tampoc tenim a bon testejar tots aquests avanços. Jo te dic, tenim una gent jove, fantàstica, que és molt intel·ligent, que s'esforça molt en aconseguir recursos econòmics i posar de la seva part, però després ens falta arribar en el mercat. I això altres comunitats ho fan millor que nosaltres.
Una altra cosa que deies era el problema de la potabilització de l'aigua. Clar, com tu has dit abans, antigament aquí se fabricaven productes químics, hi ha un químic que feia això, feia l'altre, però és que ara per potabilitzar tota l'aigua que hem de potabilitzar, hem de dur el clor de fora, perquè no ho fabricam aquí, clar. I tu deies un pot de que men, no sé, fins en aquest punt, som més cars, s'acorda que és bo dur-lo de fora que no fabricar-lo aquí. Tu què opines?
A Península, hipoclorit de sodi concentrat, que és, diguem, el producte vector amb el que se potabilitza l'aigua, està aproximadament a 120 euros tona. Aquí a Balears el pagam aproximadament a 300 euros tona.
Més del doble.
El factor transport, el factor disponibilitat. És un producte que no té una vida útil molt llarga. Per la seva naturalesa se degrada. No pots amagatzemar 6 mesos de clor. No te queda més remei que fabricar-lo i servir-lo fresc, com aquell que diu, no? Com si fos una lletuga. Com que aquí no tenim fàbriques de clor, des de sempre, te diria jo, l'han portat de península, no? De centres productius que estan sobretot a Tarragona, no? I també a Aragó, a Sabinyànigo, no? A Canàries fa, jo te diria que 10 anys, que varen decidir ser capaços de fabricar, i uns empresaris canaris, amb el suport de Cabildo Canari, varen muntar la primera planta insular de fabricació de clor. Ara ja en tenen dues i exporten hipoclorit en el nord d'Àfrica. En la qual el mercat es veu que és diferent, allà tenen un consum estable tot l'any, i la principal dificultat de Balears és que tenim un pic de consum en l'estiu que t'obliga a sobredimensionar la inversió, no? Però això, com a model de negoci, no hem trobat inversors privats que vulguin arriscar, no? Yeah. I, per una altra banda, tens el problema de que tota la cloració de les empreses públiques, en aquest cas de Emaya, que fins ara ho feia transportant també clor gas en cisterna des de la península, en principi haurà de canviar a un altre sistema, ja sigui clor líquid, com aquest que te coment, o d'un altre tipus.
Bueno, i és que s'aigua, ara que parlaven d'aigua, és que vosaltres, ja t'he dit que heu participat en el tercer fòrum Aigua Turisme, hi havia 150 experts, parlàveu de gestió hídrica. Tenim, mm-hmm, tenim un bon problema en l'aigua a Mallorca, perquè de cada vegada els pagesos foraden més fons i limitant de vegades treuen aigua salada. Tenim un problema en la gestió hídrica a Mallorca, i no ve d'ara. Ara m'ho anem en temut, però és que fa 50 o 60 anys que ho feim malament. No creus?
Mira, jo el que vaig comentar allà en el fòrum és que des del punt de vista químic, per nosaltres aigua són dos hidrògens i un oxigen, no? Per tant, com que estem rodejats d'aigua, aigua n'hi ha. El problema que té la població és que necessita quantitat i qualitat d'aigua potable. El problema que tenim és d'abasteixement, és de captació, és de tractament i de distribució. I si tu durant els darrers 25 anys les inversions que has fet per millorar aquests processos han estat clarament insuficients, doncs ara que ha augmentat la població fins a 1.250.000 habitants, que tenim entre 16 i 20 milions de visitants cada any, que els pagesos noten que fa més calor pel canvi climàtic o per lo que sigui, i que han de fer més ús de regadiu, pensar que en global consumirem menys aigua, a dia d'avui és una utopia. Per tant, què hem de fer? Hem d'evitar les fuites d'aigua a les canalitzacions, hem de fer un ús cada vegada més eficient, no hem d'aturar aigua i tot això que puguem reutilitzar a través d'una regeneració en garantia sanitària l'hem de reutilitzar, principalment pel camp, que és el major consumidor d'aigua.
Ses canonades, jo parlo cada setmana en dos o tres baldes i tots els baldes de Mallorca estan substituint aquestes canonades que tenen 50 o 60 anys, perquè clar, tots els pobles de Mallorca tenen el mateix problema. Són canonades, massa endurat, però tots els pobles de Mallorca estan substituint ses canonades, que clar, és que tot té una vida útil determinada, però ses fuites, mira, si un s'ha de beure s'aigua, endavant, per tu del... Millor que no.
Exacte. I a més, pensa una altra cosa. Hi ha altres instal·lacions que tampoc visualitzam com a consumidores d'aigua. Ara te poso un exemple. Piscines municipals. Cada poble té una piscina municipal. Normalment enorme, semiolímpica, sí, o olímpica, no?
Cert.
Aquestes instal·lacions, algunes d'elles tenen més de 35 anys. A lo millor no s'han reformat mai. A lo millor el seu consum d'aigua podria ser moltíssim més eficient. Però com que és aigua municipal i no se paga en factura a ells mateixos, no? Ja. Doncs sembla que no és un problema. Jo m'apareix un contrasentit que un municipi exigeixi en els seus habitants restriccions, hores sense aigua, etc., i que tingui fuites a la seva xarxa superiors a el que demana el pla hidrològic, i que tingui instal·lacions municipals que tuden aigua amb en Salva. No? Això ho han de corregir, i ho han de corregir entre tots. I, a més, ho han de fer, crec jo, amb convenciment de que ho fem recuperant el seny. No el negoci.
Seny, seny, que deien els nostres pares i predins. Joan Miquel Matas, gerent del clúster d'indústria química. Me fa falta que no serà la darrera vegada que parlam, perquè me diuen que he de tear, perquè no me queden temps per les altres entrevistes, però per això poden quedar per un altre dia, perquè els químics teniu molt a dir, tant que n'hi ha que són periodistes, perquè si no ho sabies, en Matías Vallès, del Diari de Mallorca, és químic. Mira que
ho sé perfectament perquè va ser professor meu.
Ai, imagina't.
I li vaig recordar l'altre dia.
Imagina't.
A veure si posava les notes un poc més altes.
Joan Miquel, un plaer parlar amb tu. Tornem a xerrar, perquè
igualment,
en els científics se'ls ha de fer cas. Són els que mos han de guiar. Joan Miquel Matas, una salutació. Nosaltres, ara precisament, és el moment de saber quines novetats mos arriben des de Cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I avui seguim xerrant de mobilitat. Joan Ferrés, que hem de destacar?
I de Jaume, sí, hem de seguir parlant de mobilitat, en aquest cas també dels autobusos, els nous autobusos que s'adquireixen des de l'EMT. Per això avui tornem a tenir l'ocasió de conversar una estona amb el regidor de mobilitat, amb Toni Deudero. Toni, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns. I Toni, anem per al principi, el que explicàvem, perquè des de l'EMT s'adquireixen més autobusos, i això també sempre serà bo.
Sí, senyor. Aquí estem fent una feina per tal de fer una renovació integral de tota la flota d'autobusos que tenim a CMT de Palma, perquè hi ha autobusos que ja tenen bastant d'anys, per tal de tenir autobusos nous per donar un servei correcte, adient per ciutadà. I amb això vàrem treure endavant una contractació de 34 autobusos de 18 metres en el mes de novembre per un import de 33 milions d'euros i de 23 autobusos de 12 metres per un import de 16 milions d'euros. Això implica que en el mes de novembre, ara fa escassament un mes, ja han fet una despesa inicial de 49 milions d'euros per aquests autobusos que s'afegiran a lo que dijous en el proper Consell d'Administració se podrà fer, que és la contratació addicional d'11 busos de 18 metres addicionals i que serà per un import de 10,6 milions d'euros. Què significa això? Pues que CMT de Palma fa ja en aquests dos mesos, novembre-desembre, una inversió de 60 milions d'euros per un total de 68 autobusos nous per tal de que a mitjans de l'any 26 estiguin a ciutat donant un servei i que en pugui millorar la percepció de qualitat i, a més, ens ha afegit que seran autobusos 100% elèctrics i, en conseqüència, hauran aconseguit que tota la flota de CMT sigui verda, és a dir, de gas o elèctrics.
El que dèiem, per tant, s'intenta reforçar d'alguna manera. No sé si recordem si hi ha línies concretes que se reforçaran o encara no se pot concretar.
Bé, el primer de tot és fer ja una renovació d'autobusos que n'hi ha que tenen ja més de 20 anys, que són autobusos de gasoil molt antics, que han superat ja els 2 milions de quilòmetres i que han donat un molt bon servei. Han sortit autobusos molt bons perquè ja han de menester una renovació. I en segon lloc, amb aquest increment d'autobusos, a part de poder ja desbastellar els autobusos més antics, reforçar la planta d'autobusos que té CMT per continuar millorant el que ja han fet en d'altres línies, com és la línia 29, la línia 39, en el passeig marítim, o també la que presta servei a zones passes. Totes aquestes qüestions dins un entorn de rècord absolut de passatgers a CMT de Palma, que creiem que és una bona notícia per tots.
I de Toni Deudero, com a regidor de mobilitat, apuntant aquestes novetats en les adquisicions de nous autobusos per part de l'EMT, i agraïm, com sempre, l'atenció als micròfons del Dia Mallorca. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Gràcies.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és participació.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia que avui segueix parlant d'aquelles tradicions, d'aquells hàbits que practicam a casa nostra i el que tenim a Mallorca. És molta juguera i darrerament tornem a jugar a truc, Joan.
Així és, un de dia, perquè aquest mític joc de cartes torna a ser cada vegada més popular, ja que actualment han de dir que entre moltes altres celebracions se celebren, per exemple, les Champions Truqueres o un gran torneig de truc també que es fa des de fa diversos anys. I una de les persones que ha aconseguit recuperar aquest joc és Pedro Siquier, creador de Som Truc i president de la penya truquera de Sa Pobla, el qual avui el volem saludar per saber això, quina és la salut d'aquest joc i també com el representen, no?, els mallorquins i mallorquines. Pedro Siquier, què tal, com estàs? Benvingut.
Bon dia, com esteu? Gràcies per ser cridada.
Man, conta-mos d'entrada què és això de Som Truc.
I de mirar-ho, Som Truc és una associació sense ànim de lucre creada per jo mateix, en Pedro, i per en Gabriel, que de tant intercanviar missatges i col·laboracions a diversos tornejos, doncs pensam que sorgeix la necessitat de crear una associació que representi tots els truquers i truqueres de Silla per donar-los visibilitat.
Cada vegada...
I és això, la nostra finalitat és fomentar la pràctica del joc i preservar-lo com a element de la nostra cultura.
I fent, aprofitant aquest nom, aquest Som Truc, tu trobes que cada vegada hi ha més gent que Som Truc? Cada vegada són més truquers i truqueres?
Jo te diria un sí en majúscules, perquè bé, veiem que cada torneig hi ha cares noves i això és bon senyal. Per exemple, si en el primer Open a les fases locals van acabar en 150 parers, en aquesta ja anem per 180 i encara no anem ni per la meitat. De fet, des d'aquí animam a les audiències a seguir-nos a les xarxes i en el nostre blog i dir-los que encara se poden inscriure.
Que entenem que xarxes vos poden trobar amb el mateix nom, amb Som Truc, no?
Som Truc a Instagram i també tenim un blog es pot, sí. Som Truc.
Parla-nos de com va anar aquesta Champions Truquera que ho fes recentment, també.
Una monada, va anar. Això va ser en el mes de novembre. Enguany, per aquests motius i per les condicions meteorològiques, vam haver de sortir de Sa Pobla, el vam fer a Buja, en un casal, però igualment va ser un èxit. 80 parets se van inscriure, et dic, en 48 hores, i van gaudir d'una bona jornada, van començar a les 9 del matí, van acabar de veure les 3 del vespre, que ja n'hi ha, i ja pensant en la nova edició.
Mem, Pedro, jo no sé jugar a truc, ho confés, crec que en Jaume sí, en Jaume nostre sí, no?
Sí. Jo vaig parlar amb en Pedro fa un parell de mesos i li vaig demanar un parell de trucs, valga la redundància, per aixar, Joan, digues.
No, perquè jo vos ho dic perquè, mem, a una persona que no sap jugar a truc, vosaltres, començant per tu, Pedro, quant de temps a partir descrius que necessita per enganxar-se en el truc, per entendre el truc, perquè no és del joc de cartes més senzills, és a dir, s'han de memoritzar bastantes coses, no?
Sí, és bastant complet. De fet, hi ha com dos jocs dins un, per una banda hi van el joc dels envits i després el joc del truc. Jo el que recomanaria primer és memoritzar el que dins les peces, les cartes més importants, o sigui, l'escala de valors, i a partir d'aquí intentar entendre el que és el joc dels envits, el que és el joc del truc, i abans de posar-te a jugar, mirar molt com se juga. Això és bàsic. I després ja jugar. Això depèn de la destresa de cada un. N'hi haurà que el pillaran a la primera i n'hi haurà que els hi costarà bastant més. És mal de dia.
I què fa que una parella que juga a truc sigui bona? Per què és bona una parella quan juga a truc? Què és el que s'ha de saber fer bé per ser bons?
Jo, el principal que diria és que s'han de saber entendre. I saber en tot moment quines tres cartes dus la teva parella, la persona que tens a davant. I per això s'han de fer bé les senyes, sense que l'altra parella les vegi i pugui detectar quines cartes bones se duen. Igualment, és important saber jugar i optimitzar les jugades en les cartes que duen la mà, evidentment, per treure-li el màxim partit. I també vos diria, en moltes ocasions, és un joc que també consisteix en enganar el contrari. Per tant, fer farols sempre i quan se pugui. És a dir, que és com una mescla entre sort i saber jugar, però la sort sempre juga un paper important.
I Pedro, quina va ser greu la millor època d'Estrupondi? Que, per exemple, se parla dels anys 80, al final dels 80, no? Qui va ser el gran moment i per què d'Estruc?
Bé, com bé dius, en els anys 80 se fa el campionat de Series Balears de Truc, que se desenvolupava principalment aquí a Mallorca, i mos consta que hi varen arribar a participar 1.200 parers. Això és una autèntica barbaritat. Això, a dia d'avui, encara mos pareix una barbaritat. Però, la passada edició varen tenir 300 parers que varen participar. Enguany es va prendre Truc, esperant que siguin més. Per tant, qui sap si un any arribàvem a aquestes xifres.
I posats a imaginar, Pedro, ahir parlàvem amb en Jaume, tu t'imagines un programa de Truc a IB3 Televisió, per exemple? No sé si és un dels vostres objectius o ho heu imaginat.
Estem oberts a qualsevol iniciativa. Clar que si mentre s'assumi a tot això, per què no? Si se fan programes a la televisió de pòquer, per exemple, per què no s'ha de poder fer un programa de Truc, clar, aquí a la nostra televisió.
És que perquè no ara ho dèiem, pensàvem que format pòquer i mira, tot això...
De fet, perdoneu, a la final del primer Open Truc vàrem oferir la final amb streaming.
Veus?
Vàrem posar una càmera amb una visió perifèrica, que digués en general, i una altra a la taula que tu podies veure les mans que duia la gent. Sí, per tant, ja és un principi de que clar que sí que se pot fer.
Idò, fem aquesta proposta també, i farem feina en aquest sentit per més pres que tard, i Betres, que també va lligat en el truc, que Jaume, no sé si ho vols, tu també, hi vols possibilitats?
Jo en vit.
Exacte, idò,
dos més.
Pedro Siquier, com a creador de Sant Truc, gràcies i segur que seguirem en contacte.
Gràcies, Pedro, gràcies, una ferrada molt gran.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bueno, i Joan, ja que formes part del Dia Mallorca, felicitar-te a tu també i a Yolanda i també a en Rafa Andrés, perquè són 5.000 els oients que tenim diàriament segons l'Estudi General de Mitjans i 26.000 els oients globals diaris d'IB3 a ràdio.
Que bé, gràcies.
És a dir, que gràcies sobretot també a tots els que mos escoltau i per això hem assolit aquestes dades. Tanmateix, demà serem aquí. No vos lliurareu tan fàcilment de nosaltres. No. Igual que no mos volem lliurar del nostre analista, Xavi Canyelles, que avui arriba per parlar-nos dels éssers nadalencs. Enguany han comparegut els elfos, els elfs, hem de saber menys que són aquests animals. Un minut i tornem tot d'una amb aquests misteris.
Tres ràdios, actualitat.
En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la piña maduración natural a 1,99 euros kilo, el jamón cocido Bonatura a 11,99 euros kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo y la dorada de 300 a 400 gramos a 9,25 euros kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Bueno, després d'aquest llarg cap de setmana tenim el resultat també de la decoració nadalenca que, a més va acompanyada d'uns éssers al manco que per un servidor són nous. Són els elfs, uns éssers mitològics en forma humana que cada any apareixen per aquestes dates, malament ja no ho sapigués. És un fenomen que se repeteix cada desembre, no saben d'on surten ni per què vesteixen d'aquesta manera. Abans, jo no sé si existien, li saludam a Xavi Canyelles, que han tornat a compareixer. Xavi, sabeu sí, que sí. Tu en sabia, ho saps, perquè tu ets un gran estudiós del món, el món animal. Una altra vegada hi ha elfs per tot,
sí, sí. Explica'm. Bueno, no són animals, eh? Són éssers mitològics, però no sé per quina raó, de fa uns anys cap aquí, s'han posat de moda per Nadal. I a més, això és que indigna, és indignant. No són elfs de veres. Són una cosa que no saben què és, com uns nenets vestits estranys, amb unes calces de ratxes vermelles sobre fons blanc, amb un Ivan de verd o de vermell, i aquests pepos per tot. Perquè els verdaders elfs, aquests que podeu veure les pel·lícules del Senyor dels Anells, estan molt enfadats amb això, perquè les han utilitzat el seu nom. Això no hi ha... M'explic. O sigui, són uns éssers que s'han aprofitat de tot això, del nom dels elfs. No són humans, no són nanets, no són hobbits, no són gnomos, són elfs. Però no són aquests els elfs. Si li vols dir, ara, per exemple, ajudants d'en Santa Claus, endavant, però no li diguis elf.
Això és cara a Lord Simpson. Anem a ambientar, aquesta conversa.
Això ja m'agrada més. És una música més de la Terra Mitja. No? Perquè resulta que tenim en altres també a un elf que és de veres, que és, ni més ni manco, no me'n record que nom, ho tenim apuntat per aquí.
En Plegolas de Montreuil.
Sí, en Plegolas.
Plegolas.
Plegolas. Hem de recordar que els elfs són més baixets que els humans, que són de pell blanca, tenen les orelles en punta, tenen una llarga melena fina de color daurat, etc. No? I en Plegolas, és que com que està escrit en èlfic, clar, no ho sabia.
Plegolas.
Plegolas. Tenim per aquí, el vols presentar? Ha vengut a posta? Ah.
Plegolas de Montuïti, benvingut.
Moltes gràcies. Aquí estany, precisament. Jo, Plegolas de Montuïti, fill de Plegolas de Solla, net de Planquilias de Bunyola, de Nebot, de Plapliclias, de Valldemossa. Nosaltres som aquells que poden fabricar i forjar les espases millors de tota la Terra Mitja. És una vergonya que hagin utilitzat aquest nom d'ells, aquests éssers petits, aquests... éssers encara amb rostre humà, però realment més infantil que tots nosaltres. Nosaltres som gent sèria. I li diré una cosa, senyor Noguera. Estarem en vaga. Els elfs deixam a partir d'ara de forjar les espases millors de tot l'univers. Els elfs estem en guerra. Els elfs estem en vaga. Ja pus mai més tornarem a fer aquestes cuidasses perquè voltes vos defenseu de trolls. Per tant, nosaltres els elfs, éssers que són més baixos que els humans, més alts que els nans, molt més alts que els... diguem, dels noms i també, evidentment, dels hòbits, estem aquí, en peu de guerra, en contra d'aquests, no sé què, que se diuen... De fet, en poreu anar a cercar un. Digueu-li ara mateix a Yolanda de producció que en cerqui un. Ara mateix que vagi a un bazar xinès i que em dugui un. Endavant!
Jo m'estic més anar a cercar escambrer del bar de...
Sí, eh? Són coses d'aquestes que dius...
Sap com se diu escambrer en bèlfic, no?
Sí.
Ho pot dir tu.
Catamblic et viatus tixis.
No, no. Escambrer en bèlfic se diu... El del bar.
Ah, bé, no, això és un acudit, ja ho dic de veres. Pensi que jo he estudiat èlfic.
Ah,
evidentment. Però, bé, en un moment mos sortiran del guió només, perquè sé que de producció mos duen aquest munyacet, aquest elf, que acaben
sí,
de comprar.
Amem.
Però no xerra, no diu res.
No diu res.
Mira, digue-li qualque cosa, el tenim aquí.
Hola, elf, que noms?
Ai, jo estic al farà, tota.
Clar, xerra èlfic, no?
És que xerra un èlfic com a xinès i com a...
Mam, tornarem a repetir. D'on vens? Where you come from?
A xiu...
Ha de que d'aquí un rato
s'arrunca sí,
català un poc.
No, i a més, si li pilles la panxeta aquí, canta, mira. Vampiles.
No, no sé si és una cosa... mescla entre un Pepa que quan te trepitja
sí,
fa...
Sí, sí, sí. Bé, el tornam, moltes gràcies a producció
sí,
per
que
això.
Sí, que els enduguin
aquest
perquè...
Aquest tema dels elves, jo ja és que ja no puc més.
Bé, bona. Jo, de tota manera, jo li volia demanar opinió a una persona estudiosa de tradicions.
Sí, hi ha gent que estudia
per explicar,
molt.
Sí, no? Hi ha gent que sabia de tot, no?
Se sap de tot.
Per saber els orígens d'aquests elves.
Sí.
Han convidat a Fernanda Vargas.
Ah, molt bé.
És una professora colombiana estudiosa de ses tradicions. Doña Fernanda, bienvenida, ¿cómo está?
Sí, mira usted, pues, nosotros hasta acá, al día de hoy yo soy de Cali. Entonces estos días hemos celebrado la noche de las velitas. Y todos los colombianos hasta acá ponemos velitas bien lindas, bien suavecitas. Y mira usted que el marica me quitó una velecita y me la robó. Pero bueno, lo que yo le quería decir ahorita de hoy es que nosotros celebramos también lo que ustedes dicen acá, la Nochebuena. Nosotros le llamamos la noche del nacimiento del niñito Jesús. Este es el niñito Jesús de amor, bien bello, bien dichoso, pues. Y entonces esto de los elfitos es muy curioso, muy gracioso. Esto viene ya de muy lejitos, pues. Esto viene de Europa, de los celtas, de los nórdicos, y después lo introdujeron hasta en América y lo mezclaron con Santa Claus. Lo que ustedes le llaman el Papá Noel, pues. Y entonces, mire usted qué coso, que cuando nosotros celebramos la Navidecita bien rica y linda y bella de amor, con las velitas y los regalitos, y te hacen una torta para poder celebrar, vienen los elfos de estos que van vestiditos de verde, de rojo, y lo ponemos justo allá a las puertecitas y las entradas de las casitas. Una vez ya no más. ¿Entendió usted?
Perfectamente, doña Fernanda.
Vea. Hágale pues, ponga usted un elfo en su casa.
Así lo intentaré.
Eso
así
es bastante
hacer.
Rico. Nosotros siempre tenemos las excusitas ricas para poder bailar, para poder perrear lindo, para poder hacer las fiestecitas de Navidad.
Y de comer, de manjar.
Bueno, nosotros comemos bastantes cosas. Nosotros lo que hacemos es comer cosas de todo tipo. Tenemos tortas, tenemos también unas galletitas ricas de chocolate. Y después tenemos también unos bomboncitos y hacemos una cena con una sopa tipo paisa. Una sopa típica paisa que la que le ponemos de la cutuquilla, a tocotoquiro, un poquito de cazuca, y después también bebemos la cola limón, la colada de limoncito. Dios. Todo eso, pues más o menos, pues, pero eso depende, vea, depende de cómo uno se encuentre, pues.
Molt diversa la cuina.
Enhorabuena per el programa.
Moltíssimes gràcies a vostè per venir avui.
Yo trabajé unos mesecitos en Radio Cali.
Ah, sí.
Sí, en Radio Cali.
Preciós, deu ser tot
es
allà.
És precioso, tiene que ir usted, señor.
Sí.
Tiene que ir.
Allà, tot allà que pega en aquella banda atlàntica.
Claro,
una
no puede quedarse acá.
Yo ya miraré de
se pondrá morenito y después cuando venga acá le dirá el señor Noguera, pero qué morenito que está usted.
Bé, això ja ho sé, que ja segur que ho sortiré amb la meva
ya
senyora.
Ja puedo, bendiciones.
Igualment, doña Fernanda.
Molt bueno, simpàtica.
Sí, és encantadora.
Sí, jo conec diverses, l'altre és de Cali, són molt, molt simpàtiques. Què més tenim, Noguera?
Xavi,
sí.
També ha tornat a visitar Mos la Montbarranta de Can Peixatort, perquè li volen demanar menys si un temps hi havia elves, hi havia aquests nans, aquests gnomos, perquè té 95 anys i la Montbarranta, vols recordar que un temps hi havia alguna mopi. La Montbarranta de Can Peixatort, bon dia, benvingut.
Sí. Oh, bon dia. Oh, bé, jo... Només recordo digués aquestes coses. Jo no vaig ser que ho fèiem... Oh, què t'he de dir jo? Un balem, però un balem, no com ara, que fèiem el boi del bosc, que ara havia estat prohibit. Se posàvem una taula amb un pot de diari de fondo perquè no fes mal a la taula, a la fusta. Posàvem els pastorets mallorquins. Cuidado, eh? Mallorquins. D'aquests de fanys pintats amb pintura de color del malte. El malte. Res de plàstic. I ara les imiten, però no són els mateixos. Ara no. El meu temps, nosaltres teníem els pastorets. I cada any compràvem un pastoret. Hi havia l'ofici de fer pastorets de fany. I resulta que llavors és res d'arbol i aquestes dues. Això no, això va venir molt després.
Això no és nostre.
No, això no és nostre. I no hi havia ni això que tu dius d'aquest nen, ni res d'això. Qualque mapi, sí. Però les mapis les fèiem en l'estiu. Més en l'estiu, perquè ara no podia fer una mapi. I això, i ara hi ha molta comèdia, perquè antes era només el dia de Nadal i la segona festa. I ara veia el dia de matines i el vespre anterior. I ara saps que duim des de el viernes gris este, com se diu, el viernes gris.
El flag rider.
Sí, des del viernes, ja ho sé, perquè la meva neta me va dir, te comprarem un la fase des dimecres gris. I la qüestió, vaig dir, això què és? Diu, però més barato. I bueno, més barato, però no sé per res. Perquè vaig comprar una cosa, no sé si li trec. I bueno,
no me dieu que era allò que té un...
Sí, sí.
Quan li deus vos un...
Com això que tens tu a la taula, amb una televisió, amb una màquina d'escriure. I me va dir no, això. I res, jo m'estim més, jo que vos he escoltat, que xerràveu del truc, jo m'estim més jugar a truc, que no. I això d'aquests personatges de Delfos i què sé jo, això no, jo que vol que te digui, jo mai ho havia sentit.
Sabre de Nadal i Pare Noel i tot això no era.
Bueno, era una cosa, Pare Noel, et Sant Nicolau. Alerta aquí, sí. Alerta. Jo vaig batiar el dia de Sant Nicolau, perquè la última que despalma no hi havia per batiar i em van endur palma. Vaig batiar a Sant Nicolau. Però em van endur amb un cotxe que quasi no tenia rodes. No tenia rodes. Tenia dues rodes davant i una roda darrere. Era una marca que se fabricaven aquí. La va fer el meu cosí, la va fabricar aquest cotxe sense rodes. Ah, què més?
No, és que si no m'ho donarà temps.
No era bona,
no? En Bernat tingui.
Sí.
Sí, sempre que vulgui pot tornar aquí, en aquesta emissora que té seva.
He de sortir per aquí.
Sí, l'art és que dona a treballar.
No, l'art no caure.
Sí, efectivament. Parlaven de balems, i aquesta sí que és una tradició antiga, qui millor per parlar-ne que el nostre bisbe, Don Sebastià Taltavull. Bisbe Taltavull, bon dia, només mos quedo un minut. Què opineu dels balems?
Sí, de bono, això són coses que s'han de tenir en compte. Ja va ser Sant Francesc d'Assís el primer que va fer una maqueta per commemorar aquell moment en el que arriba l'adoració del rei Déu Nostre Senyor Totpoderós fet humà, fet infant. I va ser ja els franciscans en el segle XIV que es varen posar a fer aquest ballem, aquestes figures, i ja llavors durant segles se va commemorar de fer aquesta escena que culmina amb els Reis d'Orient quan arriben els dies de l'adoració dels Reis Mags, que com diu la nostra Sagrada Bíblia no són mags, ni eren reis, ni eren tres, però és una tradició que se pot tenir en compte, simbòlica, que això s'ha de saber. Vostè sap que jo sóc de Menorca, sóc de Ciutadella, amb el ginatge Taltavull, que és un ginatge senyorial. Jo som el primer bisbe que no sóc valencià, de Mallorca.
Sí,
perquè vostè sap
temps,
que a Mallorca tots els bisbes han sigut valencians i jo menorquí. Jo ara, quan ja no ho sigui, crec que vendrà un altre valencià. Però li podeu demanar també totes
so. Jo so és una cosa important, totalment necessària. I per so la ràdio televisió pública fa un bon ús de poder promulgar i fomentar la paraula de Déu, nostre Senyor. Per tant, els valors són interessants i s'han d'actualitzar, i de fet s'han actualitzat també. Però tot això ho volem parlar una altra vegada, si vostè vol.
El que vostè digui, senyor bisbe.
Això és important, eh? Enhorabona per aquest programa, que no s'escolta a Menorca, em sembla.
No, això és el dia a Mallorca, però per nosaltres sempre és una...
És la darrera hora. La darrera hora, quan Déu Nostre Senyor, quan va ser crucifixat, va ser la darrera hora, que és la millor, perquè és l'hora que arriba, que nosaltres sabem que és la fe i la pietat i tot allò que hi ha en el menys enllà.
Senyor bisbe, moltíssimes gràcies. I la darrera hora, en el final d'aquest programa, sempre arriba en Rex.
Sí, evidentment, el tenim aquí.
En Rex, mos queden 20 segons,
bueno,
Xavi.
Vinga, treu de fora, que sempre...
M'espanta de sa gent. Mare de Déu, en Xavi Canyell...
És una sargantana per a lo gros.
No, no, és una bona sargantana.
Bona sargantana.
Gràcies, Xavi.
Gràcies.
Salut.
Gràcies a vosaltres.